A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, per fora, per fora. Alguns per fora són bastant semblants, o molt semblants, o poden ser gairebé idèntics, però per dins no hi ha ningú... No hi ha ningú idèntic. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16. Tampoc som idèntics a l'hora de percebre els missatges que ens donen.
Tampoc som idèntics.
Tampoc som idèntics.
No, no, no.
Hi ha nens a qui els hi dius alguna cosa, bé, com a qualsevol persona, i es posen en guàrdia. Hi ha nens a qui els hi dius alguna cosa i no us afecta tant. Hi ha nens que els hi dius alguna cosa i es posen a plorar. Hi ha nens a qui els hi dius alguna cosa i no passa res. Som sí, diferents,
és,
també.
És complicat tractar els
nens. És complicat tractar, és complicat tractar en general.
Efectivament. Les relacions són sempre complexes, perquè introdueixen molts elements, moltes incògnites.
Ahir que ens explicaven la vida de dues bessones de fa ben poc, bessones... i no s'assemblen en res.
Ja. Bueno, el treball que han
fet. I una tranquil·la i una altra, però res, tenen ben poques setmanes de vida i no s'assemblen en res de caràcter, i són bessones.
Sí. És... perquè diguin de la genètica, eh?
Perquè diguin de la genètica. Perquè, esclar, és vaja, no sé si és difícil d'explicar o no, però aquella qüestió que té relació amb el que ens deies... Som diferents i, per tant, una pot semblar més activa, l'altra pot semblar més tranquil·la, un pot semblar més esbarat amb algunes coses, l'altra pot semblar...
Però fixa't, també som, el que apunta la diferència és qui registra i significa aquestes diferències.
O sigui, els pares.
Sí, bàsicament i primàriament...
Els pares, que són els primers que veuen que davant de determinades situacions un es comporta d'una manera, l'altre es comporta d'una altra...
Ho veuen, ho valoren, no ho intenten tapar, no ho intenten amagar. Jo crec que, no sé, és d'aquestes coses en els casos dels bessons que hi ha com un decàleg que és Vox Populi de la qüestió dels bessons, i una d'elles és que es diferenciïn els bessons. Per exemple, tu apuntes uns bessons a qualsevol escola de Catalunya des de fa 20 anys i un va a una classe i un altre va a l'altra. És el protocol amb les bessons.
D'acord.
Perquè cadascú tingui...
Jo ara recordava quan eren petits i no era aquest el cas. Els bessons
no,
anaven a la...
Clar.
Bé, i eren els bessons,
no,
perquè evidentment...
No se'ls podia separar, i eren
exacte.
Els bessons. Aquí està.
És a dir, se separaven de la resta pel fet que eren bessons, però els dos bessons no es podien separar d'ells mateixos perquè eren bessons.
Exactament.
Exactament, doncs, eren els bessons de la classe.
Aquí està, està la qüestió. Justament, no?, que es fan tal companyia... que diríem tot ho fan en companyia, inclús vinculats amb els altres. I els amics són amics en comú. I a veure,
perquè part hi havia l'afegit de els dos bessons pentinats igual, vestits
exacte,
igual,
exacte.
Baixa, sí. dues gotes d'aigua,
sí.
com el cinema i com la cultura en general ens ha projectat els bessons.
Sí.
Com a bessons,
sí,
com, a,
sí, sí.
com a dues persones...
Bueno, i estan en el llenguatge també,
i en el llenguatge,
quan volem dir que una relació és molt intensa o molt iguals...
Parlar dels bessons,
sí,
ho fem servir d'una forma ja instituïda, molt sentida, no?
Sí, ara, no sé, jo l'únic inconvenient amb això són les... Diríem, quan els criteris són únics... No? O més que criteri és un protocol, no? I efectivament és protocolari, eh? Jo et dic, tu vens amb bessons a una escola i diu, pam, un va i l'altre va bé, ja està.
Té un motiu per això, eh?
Bueno, aquest del que parlem,
aquest, eh?
I té fonament i realment és, o sigui, costaria de pensar situacions perquè això no sigui així, però no estaria malament també el pensar-les.
D'acord.
Però pensar-les en la particularitat d'algun cas, vull
dir. Però diguem-ne que ara és així, perquè en la majoria de casos acostuma a ser millor diferenciar els bessons.
És beneficiós, és molt beneficiós. Diríem que efectivament que cadascú pugui tenir el seu àmbit relacional, que cadascú es desplegui en el grup com a individu igual que fan els altres, i no com una espècie d'unitat imaginària en què van en el pack tots els a tot arreu.
Torno però al principi. Hi ha coses que no es poden explicar. uns bessons acabats de néixer de 3 setmanes que un es comporti d'un metre... No té explicació, això.
A veure, l'explicació la té en la nostra naturalesa.
En la nostra naturalesa.
Diríem.
D'acord, que som diferents.
Que som diferents, és a dir, que no tenim manera de fer un... No ens clonem.
D'acord.
No ens clonem.
Com ens sorprenem, per això? Cada vegada que passa?
És curiós, veritat. Sí, sí, però a veure, és que també sembla, quan veus, per exemple, aquelles famílies tan numeroses, tan germans, i tots surten de la mateixa mare, això és la part segura, i tots tan diferents, i cadascú, i de vegades, escolta'm, inclús físicament, o sigui, de vegades veus germans que un li treu 50 centímetres a l'altre, dius, però com pot ser?
Mm-hmm. Bueno. Que siguin fills els mateixos pares.
Sí, sí, sí. I en el caràcter, en l'anímic, en el psíquic, quasi agafen ganes de dir, i encara més. No?
Perdó, què ens uniformitza la vida?
Si la vida ens va uniformitzant a mesura que vius,
sí.
A veure, hi havia un que deia que el que direm, quan dues persones, per entendre's, el primer factor és l'edat. No? Sobretot amb el temps, eh?
Sí.
No importa ja ni la nacionalitat, ni el color de la pell, ni res. O sigui, amb l'edat ja hi ha un element allà
d'unió.
D'unió. A veure, clar, la vida és vida per tots els humans, i a mesura que, no, això de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, d'haver viscut moltes experiències dona una perspectiva de la vida que et fa unió amb altres que també han viscut moltes experiències. I hi ha una mirada potser també més per buscar les coses en comú.
Precisament anava per aquí, i apuntarem una miqueta més afinat. Quan socialitzem, d'alguna manera renunciem a la pròpia personalitat, o a la pròpia diferència, o a la pròpia essència de cadascú?
El que renunciem és a la vida salvatge, diríem. No? És a dir, quan ens socialitzem, ens humanitzem. O sigui, i si no ens socialitzem, no ens humanitzem. No hi ha més. És a dir, no hi ha humanitat per fora de lo social. És a dir, en certa mesura, o sigui, sense l'altre, sense el vincle amb l'altre, no hi ha ni vida possible. Lo del Mowgli o el Rómulo i Remo són coses mítiques, però no possibles. Necessitem de l'altre. I això ja és un factor social que hi és, perquè l'altre, que bàsicament el que ens donarà és llenguatge.
D'acord, però quan socialitzem acostumem a formar part d'un grup?
A veure, quan quedem rodejats i banyats pel llenguatge, ja ens estem socialitzant.
D'acord.
Perquè sense el llenguatge tampoc podríem, no? Socialitzar-nos. És, o sigui, que agafen ganes de dir, és la socialització, el llenguatge. Perquè és el
quan
que ens
podem
permet
començar a comunicar.
A comunicar, a entendre'ns, i aleshores...
Sí, ens estàs dient que podem socialitzar de moltes maneres.
Efectivament.
I jo anava més en el fet de...
De renúncia personal.
De renúncia personal quan un forma part dins d'un determinat grup, per allò de dir, bé, vaig amb una colla.
Sí.
La colla, segurament entre tothom té unes afinitats, té una manera de fer, que potser per entrar-hi o per conviure demana renunciar a una certa, no sé, trets diferencials de cadascú o personalitat pròpia.
Efectivament. Sí, sí. Això diríem sempre els vincles i clar, si dius colla ja estem més a prop del grup.
Sí, 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 això anava.
Ja diríem aquí els factors unificadors o el que fan d'unió són importants. És a dir, tu saps que si és el grup de xiruques no aniràs amb la cost perquè no és el dia. O sigui, quan vagis a sopar amb els avis, pues te la poses, no? O amb els tiets, o el que sigui. Però aquell dia toca anar de camisa de quadros i mocador al coll. I no com algo... No vol dir que sigui fals. Vol dir que és el punt d'unió o un dels aspectes, o la imatge compartida, o la imatge que entona, que fa grup junt amb altres coses. L'hàbito no és el monje.
Com que hem començat parlant de la diferència, què té a veure la... la creació, la formació d'una personalitat pròpia amb un tret diferencial.
Quina relació hi ha entre,
les dues coses? Una persona de la qui tothom li pugui dir no, és que té una personalitat molt forta, que és una d'aquelles coses que a vegades es fan, es diuen per això, per posar en valor una persona, és que té una, personalitat molt forta, no és com tothom, vaja, que no fa el que...
Però normalment dius, bueno, és un eufemisme, eh?
Sí,
normalment
dius, moltes vegades és per allò de dir, vés en compte quan dius, és perquè...
Aquest o té mala llet, per exemple, segur, o és un caparrut, d'aquests que sempre volen tenir la raó, que facin les coses com ell diu. A veure...
És a dir, associem moltes vegades a la definició de, o el dibuix d'una persona amb una personalitat molt forta amb una persona que es diferencia de les altres, també.
Que diríem, sí, no només es diferencia, sinó que tampoc saber poc a les influències.
Sí, és dels altres. Sí, no?
És com menys influenciable.
Això també ens passa de petits?
A veure, de petits també hi ha moltes variacions, hi ha nanos que justament que mostren més...
Que marquen...
Sí, puf, que marquen territori amb força, no? I de vegades els pares diuen, ostres, pues no sé si volem tenir més, perquè és que ja no estem agotats, no? Dius, és que per què dormi, per què mengi...
Això és un tret de personalitat?
Diríem que sí, és un tret personal, però sí que és de la personalitat o de la constitució personal d'aquell subjecte.
I si és un tret de personalitat molt marcat, segurament farà que aquella persona, vaja, tingui molts números per diferenciar-se en les seves actituds d'un comú.
Aquesta és una feina que tots tenim, de diferenciar-nos. És una cosa a la que no podem renunciar. I que diríem qualsevol intent de no fer-lo ens diferenciarà passivament, però diríem
també ens diferenciarà.
També ens diferenciarà, no hi ha manera de això, diríem justament lo difícil de l'ésser humà, saps lo de la mitja taronja? No existeix. No hi ha manera de trobar una complementació o de ser igual a una altra, no? Perquè clar, per fer mitja taronja s'ha de fer la igual, no?
D'acord, però segurament més d'una et dirà, hi ha persones que prenen papers molt actius a la vida i hi ha persones que prenen papers molt passius a la vida.
Sí,
efectivament. I això també és un tret diferenciador de cadascú.
Sí. Bueno, és una gran diferència, la qüestió activa,
el prendre un paper,
l'eix aquest entre passió actiu.
Ara encara hi afegeixo, per l'especialista, vaja, no sé si dit així, què és millor, ser dels primers o ser dels segons?
Bueno, a veure, el que és fantàstic si pot ser una tria, no? Si pots triar si teniu una posició activa o una posició passiva, pues benvingut sigui, perquè és, com sempre, quan hi ha llibertat el problema és quan això esdevé una cosa poc flexible, poc maleable, o sigui o sempre actiu o sempre passiu,
perquè això s'educa?
Quan
parlàvem fa un moment d'aquests nens, quan deies nens que marquen territori, que tenen una actitud ja a una determinada edat, se suposa que hi ha una certa iniciativa interior aquí que mou tot això, no?
A veure, diríem, s'educa en el sentit de que l'educació ha de tenir present i ha de reconèixer aquestes característiques per adaptar-se amb elles. En quin sentit? De que probablement amb nanos que són refractaris o poc o una mica rígids o poc tonats a cedir, exactament.
D'acord.
Hauràs d'anar d'una manera una mica diferent que amb una altra que normalment se deixa la primera, que a la que ve un nano i fa xim i li dona la joguina, saps? Abans que l'altre s'acosti ja
li
la deixa anar. I l'altre veu venir a l'altre i ja l'agafa amb dues mans.
D'acord.
No? Clar,
una escena molt habitual que tothom pot recordar en algun moment donat, eh?
Sí, de llar d'infants.
De llar d'infants.
Sí. Però, clar, la intervenció no pot ser la mateixa. Això és algo que són de caràcter, són característiques que venen de molt aviat i no s'esbaixen en l'aire, és a dir, perquè no venen de l'educació tampoc.
Venen de l'interior.
Sí.
Venen de dins.
Sí, sí.
La setmana passada parlàvem de les que venen de fora I tenim aquella sensació que les que marquen més són les que venen de dins.
Sí.
Sí.
Jo crec que sí, que clarament. Bé, no, no només jo, vull dir, efectivament. I són més complicades de portar. Perquè un, no hi ha escapatòria, vull dir, no?
D'acord.
De les que venen de, fora, o sigui, si veure aquesta persona realment et fastidia, pots canviar de carrer, pots no veure-la més, pots fer una sèrie de coses. Però de les coses, no, que et venen de dintre i que et porten a...
Té un punt allò de dir, no es tracta tant que sigui nen o nena, que es diferencien, sinó de la personalitat de cadascú.
Absolutament, sí. Absolutament. No, perquè inclús aquesta, dintre d'aquesta diferència en fan falta moltes més. No? És a dir, no hi ha prou amb la diferència
de sexe.
Exactament, no? Masculí, femení. De vegades la diferència és actiu-passiu, també. Ara... bueno, és una cosa que ja diria que no depèn de l'educació, però que l'educació pot incidir, no? Incidir i diríem de moltes maneres, diríem, i ser una mica maniqueista, ben incidir o mal incidir. Sí. No, l'altre dia m'explicaven d'un nen de 3 anys que truquen als seus pares perquè estaven molt preocupats de que és que no va bé, perquè fixa les coses que fa. I la cosa que feia era que quan anava a explicar un conte, ell no volia aquell conte, volia un altre conte. Aleshores es tapava les orelles i ajupia el cap i deia que ell no escoltava res del que explicava, no? I això era motiu de preocupació de la mestra. Per sort, uns pares sensats,
sí.
I diu, mira, si no li agrada aquest conte, aviat ja li agradarà algun altre. Diu, tu no t'amoïnis, que no passa res. No. Aleshores, quina resposta donem d'això?
Si vist resposta... en la distància, sens dubte, ens fa gràcia l'escena. Eh?
Sí, clar que...
Però un nen que es tapa les orelles i acota el cap perquè no vol escoltar.
Sí.
No vol escoltar aquell conte.
I a part, ho fa palès. És. O sigui, potser hi ha més d'un que no està escoltant.
Tant...
Però,
que no ho deixi veure.
Exacte, no ho deixi veure.
D'acord, com passa en moltes circumstàncies de la vida, entre les persones que
veus,
mantenen passiu, la flema.
Veus, el passiu i l'actiu?
Sí.
El que està ja no escoltant, passivament no escolta. No, ningú nota res.
Sí, sí.
L'altre activament no escolta.
Quants no hem estat a moltes classes? Oi, fent aquella cara de pòquer. De...
Exactament. Exacte. Sí, i de vegades, sense saber-ho.
Sense
estan pensant en les musaranyes.
Sí, sí, o de vegades mantenint allò a l'ànim sota control per no dir prou. Ja està. D'acord.
Però, a veure, veus la socialització?
Ah,
això és l'educació.
És això.
Això és l'educació. En comptes d'aixecar-te i dir prou, ja està bé. Escolta, quin rotllo, això? Fem una altra cosa, més divertida.
I aleshores els del costat diuen gràcies a Déu que dit alguna
cosa.
Perquè passa això, sí, també. Vaja, perquè... almenys ho hem viscut amb un...
Bueno, aquí tenim... hi ha moltes complicitats en els grups que es miren i ja saben que s'estan avorrint o que és un rotllo o que no entenen res del que els expliquen. I a veure, hi ha una part que és una mica insalvable, és a dir, que l'educació no és una cosa ni de consens, ni voluntària, ni reclamada, ni decideix en assemblea a les classes, sinó que és el mestre qui ha de portar. Però també requereix, no, d'un feedback, d'una anada i una tornada, i no fer conflicte allà on no hi ha, i no evitar els conflictes allà on són. Per exemple, amb el d'aquest nen que expliquem, és fer un conflicte allà on no hi ha.
Ja.
És a dir, aquest nen serà... No? Després, per agafar-lo, dir, ai, què ha passat? No t'ha agradat? No, jo volia el tal. Bueno, doncs escolta, saps què? Ja veuràs, hi ha dies que el proper dia potser farem aquest conte, mira per on. I li preguntarem també als altres nens. El proper dia ho preguntarem. Però sàpigues que algunes vegades t'agradaran i uns altres no. I això, amb això hem de comptar. Jo què sé, i anar fent... Mica en mica, el més que pot passar és que es perdi uns quants contes durant unes classes, però bueno, recuperarà, perquè normalment són nanos intel·ligents, no són nanos que... No, però les intel·ligències, de vegades, donen feina. No?
Que posen a prova.
Clar, posen a prova també la intel·ligència del mestre.
Posen a prova els pares, posen
sí,
a prova...
Sí, sí, i posen a prova el protocol i l'homogènia, per dir, bueno, és a dir, posen a prova la tolerància a la diversitat, que és un concepte que ara ja no s'escolta tant.
No, és cert. No s'escolta tant.
Has anat fumant.
Però te n'agafo un d'aquests. Has parlat d'intel·ligència. Hi ha maneres de veure-ho, això?
La intel·ligència. Sí, 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 sí. N'hi ha moltes maneres de veure. És l'únic que podem fer, és veure les manifestacions de la intel·ligència, perquè la intel·ligència no la podem mesurar. No,
exacte, no? per això t'ho preguntava.
Clar, no podem...
Què poden ser manifestacions d'intel·ligència, per exemple? Vols dir moments d'aquells en què el nen o la nena què, cerca determinades solucions
a veure, aquí la intel·ligència...
o pren determinades iniciatives?
Sí,
sí.
Té, diríem, té criteri propi
per raonar una exacte. Determinada actitud sí. Davant d'una altra...
I dir, bueno, no, a mi això no... I, diríem, també amb components de personalitat importants.
Sí. Per això em referia, d'acord.
També, tot va
unit.
En el PAC, efectivament. És a dir, que la intel·ligència és un component important, però va junt amb d'altres. No vol dir que els altres que estan escoltant el conte no siguin intel·ligents. No, sí, també ho són, no d'altra manera, o de la seva manera. Però que, diríem, que un nano... I això no sé, no són males característiques.
És que preguntava per si, és clar, en aquestes edats la valoració de les coses que passen tenim més, no sé si dir, tipificat el fet que un nen, una nena que respon a motivacions, etc, etc, davant d'un altre que és més passiu, doncs vinga, posem més en valor als nens que es presten més a activitat, a iniciatives, que no pas els que acostumen a estar més...
Jo crec que és al revés,
Tu creus que és al revés?
Uf, d'una manera severa. A veure, no vull ser dolent, però
no, no.
Si els nens que vagin fent bé, anem bé. Com digui mu, ja, mal assumpte. Jo com que mu? Mu no, bé. Tu dius, pues no, mu. Clar, complica. És a dir, a veure, que justament de vegades el problema, quan hi ha una... S'espera que siguin passius en determinats moments i després, tots molt actius. I pues no, pues mira per on, resulta que quan s'han de posar actius, pues continuen passius.
D'acord, perquè fins a quin punt, no sé, l'actitud dels pares, el que passi a la casa, el que passi a l'escola, potenciarà o no potenciarà determinades...
Bueno,
actituds d'aquest tipus, amb nens d'una personalitat molt definida, com deies tu, o d'una personalitat que s'expressa d'una manera així bastant evident de bon començament, esclar, què? Es marquen més? Es deixen anar? Què es fa?
Què es fa? Sí, sí.
Quan els pares diuen, buf, és que esgota aquest nano, per què esgota?
A veure... Perquè tenen més bateries que els pares. Sí, cansen, clar que cansen, i cansen molt. El que passa és que també els pares han de posar, han de frenar, han de marcar, han d'estar activament, diríem, vinculant-se amb els seus fills i retallant. Diríem, així parlant a grosso modo, que les retallades no funcionen massa a nivell de casa. Que hi ha petits reinos de taifes on cadascú és el rei aleshores arriben a classe i també que diuen bueno, no, jo això no, bueno, mira, havia pensat que avui en comptes de classe podrien sortir tots al pati a jugar a futbol, tu saps ser-ho molt, no? Diu, no, home, estem a classe, sí, no, però has vist quin dia m'ha agafat? Diu, no, home, no, que hem de fer tots aquí asseguts, oi que us agradaria a tots? És a dir, que hi ha que a casa i en la relació amb els pares diríem tot el que té a veure amb l'acceptació de que no es pot fer el que un vol en tot moment, de que el reforçament també de la figura del mestre com una figura d'autoritat i una figura
que quan no hi ha els pares és el referent,
sí, i que s'ha de fer el que diu el mestre, potser en aquest sentit, potser no, segur, a molts nivells, amb certa... sense adonar-se als pares. Diu, què t'ha dit la mestra? M'ha dit que no sé què. Diu, ja aniré jo a parlar amb la mestra. Ja aniré. Com? Però com s'atreveix? Però com? I de vegades és veritat que s'atreveix on no toca, però sigui com sigui, el que mai convé, mai, i no ho dic pel mestre, ho dic pel propi nano i per les pròpies famílies, és tirar baix al mestre. Perquè això,
és a dir, desacreditar un mestre
és el pitjor
que es pot fer.
El pitjor negoci pels pares és aquest. Tires a baix tu i després recupera'l, no? Quan vingui el nano a dir-te, saps el que m'ha dit el tonto aquell? Com que el tonto? Com que, no? És a dir, una cosa és que els pares diríem, aquest tipus d'intervenció és més del tipus home, vos sí que ho has entès bé. Sí, 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 perquè m'ha dit això, m'ha dit allò. Li dic, bueno, mira, em sembla una mica estrany a mi tot això, jo ja aniré a parlar amb el mestre, que segur que aquí hi ha coses que no estan clares i ja m'ho explicarà millor el mestre. És a dir, que la versió del nen no és la veritat. Mm. I, dic, i que la paraula del nen i el que vol el nen i el que li agrada al nen no és llei. Però si a casa sí és llei, després vés a posar-lo dintre d'un grup.
Anàvem per aquí, cavalcarem després de Setmana Santa. Un nen rebel és un nen amb personalitat o és un nen maleducat?
Bueno, és que diríem, potser la rebeldia i l'educació són dues coses que és una rebel·la davant de l'educació, en certa mesura, no?
Perquè l'educació és limitadora?
Clar, clar. És limitadora.
Té una part de limitadora,
sí,
està clar.
Té una part, però absolutament. És que si no, tindria sentit. El sentit de l'educació és justament és limitar, és marcar, reconduir, dir quins són els canals tolerats i els que no. També l'educació és socialitzadora, és el que també ens ajuda a no fer determinades coses per no fer, és a dir, per tenir present o tenir constància de la presència de l'altre i de les necessitats de l'altre. Mm-hmm.
I per què sovint associem, no sé, la rebel·lia o les actituds rebels com un tret de personalitat molt, molt marcat?
Bueno, perquè afrontar-se, diríem, a la tendència imperant...
Li veiem un mèrit, no?
Clar, clar.
O sigui, ja ho té, segurament, esclar.
El té perquè, a veure, és diríem, també carregar amb les conseqüències. Si no té conseqüència, aleshores qualsevol pot ser-ho. Però si després resulta que t'has de xupar, no sé, el cap de setmana que no surts, o quedar-te sense pati, o...
Sí, sí.
I, diríem, i ser sancionat davant de tothom i aguantar el tipus, bueno, no tothom ho pot fer. No? Un altre ja sentiria ridícul o li faria vergonya o sentiria humillat.
Forma part de la socialització també trobar líders de grup?
Diríem que tot grup troba els seus líders. Això
ha estat sempre així, eh?
Sí, sí.
Fins i tot ara?
Sí, sí.
Sí, sí.
Hi ha estructures que tenen lideratges imposats.
Sí.
L'escola sense anar més lluny. És a dir, el líder de la classe és el mestre.
Mestre.
I si no...
O ha de ser un mestre.
Exacte, si no, mal assunto. Però, diríem, en el grup dels nanos també hi ha lideratges. I el líder no és, diríem, qui vol ser-ho, sinó qui té condicions per ser-ho. El líder ha de saber...
El fan, el líder. El líder es fa,
sí,
i el fan.
Exactament, exactament. I alguns de vegades no ho pretenen, però ho són.
O sigui, aquella frase que poden dir moltes persones grans quan veuen a determinats... No, sí, algú que ha pres un paper a la vida i diuen... Quan era petit ja tenia fusta. Quan era petit ja se'l veia. És cert, això?
Sí. No, pot ser. Sí, pot ser. Hi ha lideratges. El que passa és no confondre amb els manaires.
Ah?
A qui li agrada manar?
Saps que li agrada dir... Un altre, això tampoc ho hem parlat. Aquí hi ha gent que li agrada manar.
Ui, tant. Però de vegades són identitats. Sí. Escolta, mira, l'altre dia em deia d'un nen que li diagnostiquen TDAH i el tio està mirant la feina que fa l'altre, i li corregeix les coses que fan malament, i el castiga moltes vegades, perquè està mirant, i s'enfada molt, perquè l'altre ho fa fatal. I ell diu que així no es fan les coses,
els
en comptes de fer-ho, els manaires.
Els
sí,
manaires.
Sí.
Això ja és una altra divisió, ja ens hi posarem. De moment, divendres que ve, divendres sant, tornarem, passada ja la Setmana Santa i la Pasqua, des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabets, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies.
Bona setmana.